Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret de Mar celebra aquest cap de setmana una nova edició de l'Aplec dels Perdons. La tradicional celebració arriba de la mà de l'Obreria de Santa Cristina i el Xinoxano. Com sempre, l'esdeveniment servirà per presentar les noves obreres. És el moment més esperat. Les obreres d'aquest 2019 són Ariadna Béjar, Andrea Molina, Gemma Domingo i Mireia David, que prendran el relleu a les obreres sortints. L'acte se celebra aquest diumenge a les 12 del migdia durant la missa, però la celebració començarà demà mateix a les 9 del vespre amb un concert de cant coral. Les activitats seguiran diumenge des de les 9 del matí, en què començarà la sortida fins a l'Aplec, organitzada pel Xinoxano. Acabarà a la tarda amb una audició de sardanes amb la cobla principal d'Olot. Com diem, la celebració comptarà amb la col·laboració del Xinoxano, que organitza la caminada i que, a més, servirà una rosada popular. L'Aplec dels Perdons arriba aquest cap de setmana i se celebra sempre el segon diumenge de Quaresma de la mà de l'Obreria de Santa Cristina. Per això entrevistarem l'obrer major, Arseni Frigola. Molt bon dia a tothom. Avui és ja divendres, 15 de març, i quins altres temes tractarem? Josep, bon dia.
Bon dia, Maria, i bon divendres. Obrirem plana turística per explicar que Lloret ha promocionat la seva oferta natural i cultural al mercat alemany. Ho ha fet participant a la Fira ITB de Berlín. Valorarem l'estada amb Elisabet Keegan, gerent de Lloret Turisme, amb qui també recordarem la xerrada d'aquest matí que s'ha organitzat per a diferents establiments en matèria d'alimentació sense gluten. També anunciarem quines són les cites més destacades del cap de setmana. Per exemple, la jornada de competició que deixa la participació d'Àngel Mollera en el Campionat d'Espanya de Duatló, l'última jornada de la Lliga d'Escacs, els Jocs Esportius Escolars de Natació o el Campionat d'Espanya de Jiu-Jitsu, on competirà el lloretenc Marc Dailos. També entrevistarem el regidor de Cultura, Albert Robert, per valorar les xifres de participació del concurs de Premis Literaris Vila de Lloret. S'han presentat 191 treballs en aquesta ja 15a edició. I farem una mirada a l'agenda d'activitats programades pel cap de setmana. Per demà dissabte hi haurà la Ruta Indiana, una nova sessió del Racó dels Contes, la visita guiada a la Galeria Elysium i el recital de poesia a càrrec de Josep Pedrals dins del cicle Lloret Radical Poesia. Per diumenge, cinema infantil amb La vida d'en Carbassó a càrrec del Cineclub Adler.
Doncs això és el que us volem explicar des d'ara i fins les 9 del matí, a banda de la previsió del temps i del repàs dels diaris i de l'actualitat general. Comencem el Bon Dia, Bona Hora, que ens han preparat un dia més Rosa Giral i Moisès Garcia, i qui som aquí per posar-hi veu som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
I 3 minuts, tenim per davant el cap de setmana que sembla que tindrem un temps força calorós, força primaveral. Miquel Bernis, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. Encarem un altre cap de setmana amb ambient molt primaveral, amb temperatures pròpies del mes d'abril, amb màximes que es dispararan fins als 20 graus a la costa i que a l'interior de la selva poden arribar a superar puntualment fins i tot els 25, especialment aquest dissabte, que serà el dia en què tindrem la massa d'aire càlid ben bé a sobre. De cara a diumenge començarà a canviar una mica el temps i la temperatura ja no pujarà tant al centre del dia. I és que, de fet, la setmana vinent començarà amb una altra entrada d'aire fred. El març-marçot encara ensenyarà les seves cartes la setmana vinent. Entre dilluns i dijous esperem que l'ambient torni a ser fred, com ho ha estat en alguns moments d'aquesta setmana, entre dimecres i dijous, per exemple. I a diferència d'aquesta setmana, aquesta vegada el període de temps amb fred de final d'hivern durarà més, entre dilluns i dijous pràcticament. Per tant, tindrem encara dies amb sensació hivernal la setmana vinent. I pel que fa a l'estat del cel, predomini del sol tant avui com també demà i diumenge. En tot cas, de cara a dilluns sí que esperem un dia més variable, mig ennublat, insegur, però sense gaires possibilitats que arribi a ploure. Això sí, el vent de gregal es deixarà sentir entre diumenge a última hora i dilluns, i tot plegat contribuirà, com hem comentat, a que torni l'ambient d'hivern.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Veiem aquestes onades de temperatures. En tot cas, avui comencem la jornada amb 7 graus i la humitat al 93%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs ara són les 8:05 i toca fer un repàs de l'actualitat general, fent un cop d'ull als diaris, però abans volem destacar una notícia d'última hora que els diaris de premsa, la premsa escrita en paper, encara no se'n fa ressò, però que és una notícia doncs, molt destacada, perquè almenys 40 morts hi ha hagut en un atac terrorista a dues mesquites de Nova Zelanda. Un dels atacants ha difós per les xarxes socials imatges en directe del tiroteig. La xifra de la quarantena de persones mortes i, a més, una vintena de ferits molt greus l'ha fet pública el govern de Nova Zelanda i els fets han passat a la ciutat de Christchurch. És la primera estimació que ha fet el govern novazelandès després que almenys dues persones hagin disparat de manera indiscriminada. Veurem al llarg del dia com evoluciona aquesta tragèdia a Nova Zelanda. D'altra banda, ara sí, ens acostem cap a casa i repassem els titulars que veiem a les portades del Punt i del Diari de Girona. En el cas del Punt, doncs Trapero és el gran protagonista, de fet, és protagonista a bona part de la premsa en el dia d'avui, divendres 15 de març. En el Punt titulen Blinda els Mossos. Josep Lluís Trapero manté al Suprem que el cos va complir el mandat judicial. El major revela que el 27 d'octubre tenien un pla per detenir Puigdemont i el govern. L'esforç va ser el màxim que es podia fer i el que han fet històricament els Mossos, diu Trapero, que també va declarar que el conseller Quim Forn no va interferir en les pautes d'actuació dels Mossos i que, per raons que desconeix, algú va decidir trencar la coordinació del dispositiu. També destaca la portada del Punt que l'Uni fa història. Les gironines passen a les semifinals de l'Eurocopa en derrotar l'Asvel 61-54. Hi ha una imatge celebrant aquesta victòria per part de les gironines ahir a Fontejau i també ho destaca amb un titular ben gros el Diari de Girona dient que és un èxit que fa història. Més notícies en aquestes portades, tant al Diari de Girona com al Punt Avui es fan ressò d'una notícia que ens afecta aquí a Lloret, i és que el govern proposa fer tres rotondes a la C63, la carretera que uneix Lloret i Vidreres. Vol fer-les als accessos dels veïnats de Terrafortuna, Puigventós i Aiguaviva. Diu el Diari de Girona que el poble de Vidreres lluita per posar fi a la carretera de la mort. Recordem que fa pocs dies va haver-hi un altre accident destacat en aquesta carretera i que fa temps que diferents partits polítics, com per exemple Iniciativa Esquerra Unida, treballen perquè es facin actuacions en aquesta carretera. Més titulars. Nova ofensiva de l'Estat contra els ajuntaments. Nou consistoris i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà denunciats pel suport al Parlament en la reprovació de Felip VI. Ho diu el Punt, que també destaca que el molí, paisatge de Cadaqués, de Dalí, a Púbol. L'obra, un oli sobre cartró datat cap al 1923, s'hi exhibeix després d'haver estat adquirida recentment per la Fundació. I si passem al Diari de Girona, també llegim que hi ha una tracturada d'Unió de Pagesos per reclamar millores. La reivindicació va tenir lloc a Girona i a altres ciutats de Catalunya i també arreu de l'Estat. Girona registra el gener la millor dada en venda de pisos en 11 anys. Els metges d'atenció primària amenacen amb més protestes. L'Estat denuncia 7 ajuntaments per avalar la reprovació del rei i el PSC de Salt creu que el sector sud no està a punt per acollir una botiga IKEA.
Els titulars de la resta de premsa escrita en una sola direcció, la declaració contundent del major Trapero al judici de l'1 d'octubre. El País destaca, Trapero declara que tenia un pla per detenir a Puigdemont i el seu govern. La Razón, Trapero delata a Puigdemont i declara que l'anava a detenir. El Diari Ara, els Mossos estaven preparats per detenir Puigdemont. L'ABC, Trapero ajusta comptes amb els acusats. El Mundo, Pedro Sánchez ordena purgar el susanisme en el Congrés. I La Vanguardia, també, Trapero disposat a arrestar el govern si ho demanava el jutge.
Doncs veiem que hi ha aquesta unanimitat amb Trapero com a protagonista a la premsa i repassem altres notícies de la jornada. Insistim en aquesta d'última hora, que hi ha almenys 40 morts en un atac terrorista a dues mesquites de Nova Zelanda i és una notícia d'ultíssima hora i veurem doncs, com evoluciona. Però també tenim altres titulars per destacar. Avui hi ha convocades protestes arreu del món per denunciar les males polítiques davant dels efectes del canvi climàtic i, coincidint amb això, s'ha anunciat la nominació al Premi Nobel de la Pau de la jove activista Greta Thunberg.
Amb només 16 anys, tres polítics noruecs l'han proposat per les seves reivindicacions contra el canvi climàtic i per ser una cara visible de l'ecologisme.
D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona ha retirat la pancarta amb el llaç groc.
El govern municipal ho ha fet en compliment de la resolució de la Junta Electoral de Barcelona.
Les persones amb discapacitat intel·lectual ja podran votar a les properes eleccions.
Es calcula que a tot l'estat espanyol unes 100.000 persones amb alguna incapacitat intel·lectual podran decidir a quin partit donen suport als pròxims comicis previstos per l'abril i el maig.
Demanen la dimissió del president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, per haver dit que Mussolini va fer coses positives.
Després d'afirmar-ho en una entrevista, el president de l'Eurocambra ha assegurat que és antifeixista i que s'han manipulat les seves paraules.
Seguim destacant que el Parlament Britànic ha votat a favor de demanar a la Unió Europea una pròrroga del Brexit.
La decisió també depèn dels 27 estats membres que hauran de decidir per unanimitat si concedeixen o no la pròrroga al Regne Unit.
Aquí a Catalunya, l'Hospital del Mar, pioner a tractar amb làser epilèpsia i tumors cerebrals inoperables.
És una tècnica precisa i segura que evita riscos i escurça els dies que els pacients han d'estar ingressats.
En successos, troben dos nens morts al País Valencià de 3 anys i 5 mesos.
Detenen a la mare de les criatures que podria tenir problemes psiquiàtrics.
A Califòrnia han suspès indefinidament la pena de mort.
Als Estats Units hi ha gairebé 2.300 persones, 2.300 presos, a l'espera de que s'autoritzi la seva execució i 740 són a Califòrnia, que és l'estat on n'hi ha més.
I acabem amb un titular esportiu. El Barça, Dembélé, estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa.
El davanter francès té un trencament en el bíceps femoral de la cuixa esquerra, la mateixa zona que ja tenia afectada.
Repassant l'actualitat, hem arribat a les 8 i 12.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Lo que más echo en falta de Italia es la mía mamma. La comida no, porque tengo el restaurante Il Brigantino. Daniele prepara auténtica pasta casera hecha a mano y una cocina fusión con los mejores platos veganos, vegetarianos y para celíacos. Quique te elaborará la mejor pizza artesana al horno de leña. Menú de pizza con primero, segundo y postre a 11 euros y menú del día a 13 euros. Forma parte de la familia Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret, teléfono 972-37-12-28. Recuerda que cada dos viernes a las 9 de la noche tenemos cata maridaje de vinos en nuestra bodega. ¿Quién dijo que la verdadera cocina italiana solo se puede comer en Italia?
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. Vine i gaudeix del nostre menú especial de calçots. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado de Jaruco de Lloret. Telèfon 972-360160.
Clínica Fanals, 15 anys. Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa más que nunca. Trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
És un quart de nou del matí. Molt bon dia a tothom. Benvinguts al Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret de Mar. Avui ens centrem en l'aplec dels perdons, que arriba aquest cap de setmana. I serveix, com sempre, per presentar les noves obreres. En aquesta ocasió són l'Ariadna Béjar, l'Andrea Molina, la Gemma Domingo i la Mireia David, que prendran el relleu a les obreres sortint.
Aquest acte serà aquest diumenge a les 12 de migdia durant la missa, però la celebració començarà demà a les 9 del vespre amb un concert de cant coral. Anirà a càrrec de la coral Nit de Juny de Palafrugell a la parròquia de Lloret i amb entrada gratuïta.
Les activitats seguiran diumenge. A les 9 del matí es farà una sortida des de la plaça de la Vila fins a la Plec amb un esmorzar a Saïlla d'Esbot i una visita als jardins de Santa Clotilde. A les 12 es farà la missa amb la veneració de Sa Relíquia i el bateig del nou llagut mediterrani del Club Rem Santa Cristina.
Després, a la 1 i a les 4 de la tarda, hi haurà audició de sardanes amb la Copla Principal d'Olot. Es tracta d'una cita en la que també participarà per 35a vegada el Xinuxano amb una rosada popular en què es preveu repartir unes 400 reaccions. Escoltem un membre de l'entitat, Carles Carbonell.
Des de fa 35 anys que el Xinuxano col·labora amb l'Aplec dels Perdons oferint aquesta rosada popular que en un principi va servir perquè, ens agrada recordar-ho, perquè hi hagués molta més afluència de gent als Perdons, que semblava que anava amb una franca de ballada, però que amb el temps també s'ha esdevingut un referent, no? És a dir, anar a la rosada dels Perdons és un acte quasi social i on pleguem una pila de gent, i més si com aquest any el temps acompanya i sembla que farà bo.
Els tiquets pel dinar, que valen 5 euros, es poden recollir al Puntet o a la barberia Rawan, al carrer Migdia. Avui és l'últim dia per fer-ho.
L'aplec dels perdons que arriba aquest cap de setmana se celebra sempre el segon diumenge de Quaresma, de la mà de l'obreria de Santa Cristina.
Doncs per ampliar la informació, el que fem és donar pas a una crònica, a una entrevista, volem dir, d'en Moisès.
Ens acompanya als estudis l'obrer major de Santa Cristina, Arseni Frigola. Arseni, molt bon dia.
Molt bon dia.
Nova edició de l'Aplec dels Perdons, com es presenta?
Sí, un any més, sembla que amb bon temps, i per part nostra tenim tot més o menys preparat.
Un dels principals atractius és la presentació, com sempre, de les noves obreres.
Sí, aquest any les noves obreres són l'Ariadna Béjar-Sendra, l'Andrea Molina González, la Gemma Domingo Ferrón i la Mireia David Chapellí.
És un moment especial per elles, no?
Sí, suposo que sí.
I també per les obreres sortint?
Sí, els obreres sortints, que des d'aquí els vull agrair aquest any que han dedicat a l'obreria. Espero que hagin disfrutat de tots els actes en què han participat. Agrair-los la feina feta.
La jornada principal central de l'Aplec dels Perdons és diumenge, però comenceu dissabte amb el concert.
Sí, el dissabte al vespre a les 9 a l'Església Parroquial hi ha el concert a càrrec del Coral Nit de Juny de Palafrugell, un concert que és gratuït, i des d'aquí animo tothom que ens vulgui acompanyar a sentir aquesta coral que em fa la feta que farà les delícies dels assistents.
I com diem, la jornada principal diumenge, com anirà tot? Quins actes s'han programat?
Bé, al dematí la penya Xinuxano organitza una anada a peu fins a Santa Cristina, es paren a visitar els jardins de Santa Clotilde, a fer un esmorzar a la Lleida d'Esbot, i a continuació a les 12 ja a Santa Cristina hi ha l'ofici, la missa, i a la missa és on es fa el relleu de les obreres entrants en les obreres que deixen el càrrec, i hi haurà la venerració de la relíquia com cada any, amb el cant dels goits, i acabada la missa, aquest any fem dues inauguracions, per dir-ho d'alguna manera, inaugurem uns plafons que hem fet nous amb les fotografies del Vall de Plaça que cobreixen un període que va des de 1895 fins al 2017. Els primers anys són anys que no són de tots els anys perquè hi ha un any que falten fotografies, no els hem pogut localitzar, però pràcticament des de l'any 1945 fins al 2017 hi són tots els anys. Inaugurem aquesta exposició, que ja serà permanent, en la sala de reunions de l'obreria d'aquests plafons, i a continuació el Club de Rem Santa Cristina bateja un nou llogut que han adquirit aquest any i que, aprofitant la Diada dels Perdons, pues, faran la seva presentació i el seu bateig. I a continuació la rossada popular, i tant a la una del migdia com a les 4 de la tarda, sardanes, un any més per la principal lot.
Aquesta rossada, càrrec del Xinoxano, són 35 anys ja els que porta el Xinoxano participant.
Sí, 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 aquest any celebren 35 anys, i els agraïm la seva col·laboració amb la Festa dels Perdons, i bueno, són 35 anys, que són molts.
Parlem, Marceni, d'aquesta diada, d'aquesta Festa dels Perdons, per què se celebra?
Bé, la Festa dels Perdons marca una miqueta amb el calendari religiós de la Quaresma, anar variant una miqueta del format. Tenim notícies de la seva existència ja en el segle XVI, hi ha diverses consuetes de diferents rectors que especifiquen el que s'hi feia, i bàsicament eren actes religiosos, des de es feia el rosari, hi havia unes prèdiques per part dels predicadors que venien. Ja diuen que no cada any venien, però quan hi havia un predicador de Quaresma, el dia dels perdons feia el sermó corresponent a Santa Cristina, es feia l'ofici, i bàsicament era una festa religiosa. Amb els anys s'hi van incorporant la ballada de sardanes, i com dèiem fa un moment, des de fa 35 anys el Xinoxano hi col·labora fent-hi la rossada popular.
Quanta gent s'hi acostuma a reunir?
Bé, això és difícil de quantificar, i els anys varia bàsicament en funció del temps, però hi ve molta gent, i no tan sols gent de Lloret, sinó gent de l'hora del dia, és bàsicament també molta gent de Blanes.
I després de tants anys, com ho viu Arseni Frigola, aquesta celebració?
Bé, és una celebració més dintre del calendari anual de l'obreria del qual nosaltres tenim cura. Intentem organitzar-ho tot el màxim de bé possible, i bé, aquests dies pues, acabant d'ultimar els últims detalls.
Previsions de bon temps, eh?
Sembla que sí. Sembla que sí.
Doncs esperem que tot vagi molt bé.
Segur que s'espera bon temps, perquè sí. Hi ha gent que ja el dia d'avui ja ha anat a guardar la seva plaça corresponent per poder tenir un lloc que més o menys que cada any sol ser el mateix per poder fer el dinar.
Doncs, Arseni, moltíssimes gràcies per explicar-ho aquí a la ràdio, i que vagi molt bé aquesta nova edició de l'Aplec dels Perdons. Insistim, recordem, en la presentació de les quatre noves obreres.
Moltes gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
7 minuts i seran 8:45 i toca seguir parlant. Seguim parlant ara de turisme, perquè Lloret ha promocionat la seva oferta al mercat alemany amb una aposta per la natura i la cultura de la destinació. Ho ha fet a través de Lloret Turisme, participant en la fira ITB de Berlín, un dels esdeveniments turístics de referència a Europa que permet reunir-se amb operadors de rellevància alemanys i d'altres països d'Europa central.
Una de les principals conclusions que s'ha pogut obtenir és el canvi de tendència en el comportament del mercat alemany. El visitant d'aquesta procedència, que havia estat un públic estacional estiuenc, ara mostra un major interès per productes com l'actiu i el cultural.
Això ha provocat que presentin menys estacionalitat i que hagi augmentat la mitjana d'edat dels turistes que es desplacen fins a Lloret. Segons Lloret Turisme, en l'últim any, en xifres absolutes, s'ha reduït el nombre de visitants d'Alemanya, però la seva satisfacció amb l'oferta de la vila ha augmentat més de 10 punts.
El mercat alemany continua sent un dels principals punts emissors de turistes a Lloret. En concret, és el quart per darrere del nacional, el francès i el britànic. L'any passat, la destinació destinació va rebre més de 66.500 viatgers.
D'altra banda, recordem que Lloret Turisme organitza aquest matí una xerrada adreçada als establiments del municipi, com hotels, restaurants i bars, però també fleques i botigues, per explicar-los quins són els passos que han de seguir per acreditar que serveixen aliments sense gluten als seus clients. Escoltem Josep Brossa, tècnic de Seguretat Alimentària de l'Associació de Celíacs de Catalunya.
La finalitat d'aquesta xerrada és animar a totes les persones que tinguin establiments o treballin en establiments de Lloret a sumar-se en el projecte de restauració, que consisteix bàsicament en acreditar els establiments que ofereixen un servei sense gluten amb garanties. És a dir, que no que tinguin tota la carta o tots els productes que ofereixen sense gluten, sinó que en tinguin una quantitat, la que sigui, molta o poca, però amb garanties. Al final l'objectiu és fer difusió d'aquests establiments per tal que el col·lectiu celíac tingui llocs de referència on anar a menjar fora de casa.
Aquest acte comença a les 10 del matí a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
I ampliem tota aquesta informació parlant amb Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot parlem de la Fira ITB de Berlín. Com va anar?
Doncs és la fira a la que vam participar la setmana passada. És una fira que no faltem cap any, i doncs que va anar bé, i sobretot pel canvi de tendència que comentàveu. Cal tenir present que el mercat alemany, el Lloret de Mar, no és un mercat molt important, com pot passar d'altres destinacions com Balears o Canàries. Llavors, probablement aquestes destinacions estan més preocupades pel comportament del mercat que no Lloret de Mar, que no té un tant per cent tan elevat com en mercats com per exemple, evidentment, el francès, per qüestions de proximitat. Per tant, nosaltres és una fira que visitem més tranquils, que visitem doncs, per sumar i per seguir canviant el perfil d'aquesta gent que ens visita, però no perquè Lloret rebi un tant per cent molt elevat de mercat alemany, ja que ronda el 5% d'aquest 1.200.000 persones que visiten Lloret de Mar.
I, per tant, tot i així, la presència a l'ITB de Berlín, doncs entenem que va ser positiva.
Sí, i tant. Alemanya és un dels principals, el principal mercat emissor de viatgers a Europa. És un mercat enorme. A banda, com bé comentàveu, la Fira ITB no només aglutina els operadors alemanys, sinó els de gran part d'Europa i Centre Europa específicament. També hem tingut les reunions pertinents amb els operadors polonesos, que és un mercat creixent a Lloret de Mar, i amb els operadors alemanys. A Lloret, el client alemany ha estat doncs, els darrers 20 anys i sobretot doncs, un client de perfil molt i molt jove. Ens ha costat molt entrar en aquest mercat amb d'altres productes i amb d'altres propostes fora de les de turisme jove. És un mercat que les nostres dades, és un mercat que cau a Lloret de Mar i que estratègicament en aquest sentit, amb les xifres i les bones xifres que té Lloret de Mar de l'any 2018, doncs no es... No s'analitza com quelcom negatiu, sinó com és a dir, aquest canvi, aquesta disminució en el turisme jove a la destinació.
Uh-huh. Doncs queda dit tot el tema relacionat amb el mercat alemany. D'altra banda, dèiem que avui Lloret Turisme organitza una xerrada relacionada amb el servei d'aliments sense gluten. Ja en vam parlar àmpliament ahir, però per què des de Lloret Turisme s'ha decidit impulsar aquesta xerrada?
Doncs aquesta xerrada queda emmarcada en el marc del projecte que fa 2 anys que desenvolupem amb la Fundació Alícia, que és l'estratègia d'impuls al sector de la gastronomia de Lloret de Mar. Aquesta estratègia conté 2 línies estratègiques i la primera d'elles, i per nosaltres la que té més pes, és la línia de la salut. Hi ha destinacions que decideixen posicionar-se doncs, o s'han posicionat tradicionalment en qüestions doncs, vinculades a un producte determinat, a la cuina de la gamba, a la cuina de la trufa, el que hagin considerat, i en el cas de Lloret fa 2 anys que treballem des del nostre punt de vista amb una estratègia de més calat, que és el fet de posicionar-se àmpliament com una destinació saludable, i dins d'aquesta estratègia doncs, hi ha doncs, formacions i xerrades en diferents àmbits, com pugui ser vegetarianisme, veganisme, al·lèrgies i intoleràncies, i dins d'aquesta última part, doncs, la part de gluten free, la part que coordinem amb el conveni que tenim signat amb l'Associació Celíacs de Catalunya, doncs, avui iniciem aquest camí per la certificació dels establiments que ho vulguin a Lloret de Mar per oferir aliments sense gluten. Hi ha dues línies. La certificació, diguéssim, més exigent, que és la de la que manipula aliments, i la certificació sense manipulació, que és una mica més fàcil, perquè és un segell d'establiments amb oferta sense gluten, que només cal tenir producte envasat. En aquest sentit, per Lloret de Mar és molt important, perquè quan et focalitzes, com fem, com a destinació de turisme familiar, la part saludable és imprescindible, i a part, només que hi hagi un membre de la família que tingui alguna al·lèrgia o intolerància, com el cas de la celiaquia, mouran a tota la família amb ells a una destinació que els ofereixi garanties. Per tant, estratègicament, tota aquesta part de posicionar-nos com a destinació allergy-friendly, doncs és per nosaltres molt important.
Doncs aquesta xerrada que es fa avui a les 10 del matí, encara hi ha temps d'apuntar-s'hi?
Sí, tant. S'ha fet difusió per diferents canals, tant xarxes socials com les circulars, que enviem a tot el sector. Tant de, evidentment, hi ha una part importantíssima en aquest cas que incorpora, doncs, tot el sector de l'hostaleria, hotels i bars i restaurants. La xerrada i tota aquesta estratègia la portem a terme amb el Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar i l'Associació de Bars i Restaurants de Lloret de Mar. Per tant, és una xerrada oberta a tothom qui vulgui, i en aquest sentit, qui vulgui encara avui, doncs, pot venir i pot presentar-se a les 10 a la sala de la biblioteca.
Doncs, Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme, li agraïm molt que ens hagi parlat d'aquests dos temes i desitjar-li molt bon dia. Gràcies.
Gràcies, igualment.
Bon dia, bona hora.
Passa un minut ara de 9:15 i tornem a l'Aplec dels Perdons, perquè rebrà una visita especial a la tarda. Jordi Puig, un dels noms de referència de l'independentisme dels anys 80, hi arribarà amb cadira de rodes. I és que Puig, en mostra de solidaritat amb els presos polítics, va iniciar el desembre passat una ruta pels països catalans en cadira de rodes, i ho està explicant al compte de Twitter Camí/República. Aquest diumenge passarà per Blanes, on dinarà, i tot seguit anirà fins a Santa Cristina per assistir a l'Aplec dels Perdons. Una de les persones encarregades d'organitzar la seva rebuda és l'artista lloretenca Neus Dalmau.
En Jordi Puig és un dels noms de referència de l'independentisme, com el Lluís Maria Xirinacs o mossèn Dalmau. Ell ha volgut sumar-se a la pacífica gesta del nostre poble amb un fet admirable. En Jordi té un hàndicap, no pot caminar. El mes de desembre de 2018 va iniciar a Mallorca un recorregut amb la seva cadira de rodes per tots els països catalans amb el següent lema: rodant fins la República.
La previsió és que arribi a Lloret cap a les 5 de la tarda. Jordi Puig va estar a la presó més de 3 anys per una condemna per l'assalt fallit a la caserna de Berga el 1980, i a més l'any 1990 li van haver d'amputar les dues cames en explotar-li un artefacte que manipulava al costat dels jutjats de Santa Coloma de Farners. Serà aquí a Lloret aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'Aplec dels Perdons. I ara mateix passen 3 minuts de 2:15. Ja estem a tocar del cap de setmana i sembla que tornarem a tenir un cap de setmana amb bon temps i un increment de les temperatures. Miquel Bernis, temps primaveral, no? Bon dia.
Bon dia, Maria. Encarem un altre cap de setmana amb ambient molt primaveral, amb temperatures pròpies del mes d'abril, amb màximes que es dispararan fins als 20 graus a la costa i que a l'interior de la selva poden arribar a superar puntualment fins i tot els 25, especialment aquest dissabte, que serà el dia en què tindrem la massa d'aire càlid ben bé a sobre. De cara a diumenge començarà a canviar una mica el temps i la temperatura ja no pujarà tant al centre del dia. I és que, de fet, la setmana vinent començarà amb una altra entrada d'aire fred. El març-marsot encara ensenyarà les seves cartes la setmana vinent. Entre dilluns i dijous esperem que l'ambient torni a ser fred, com ho ha estat en alguns moments d'aquesta setmana, entre dimecres i dijous, per exemple. I a diferència d'aquesta setmana, aquesta vegada el període de temps amb fred de final d'hivern durarà més, entre dilluns i dijous pràcticament. Per tant, tindrem encara dies amb sensació hivernal la setmana vinent. I pel que fa a l'estat del cel, predomini del sol tant avui com també demà i diumenge. En tot cas, de cara a dilluns sí que esperem un dia més variable, mig ennublat, insegur, però sense gaires possibilitats que arribi a ploure. Això sí, el vent de gregal es deixarà sentir entre diumenge a última hora i dilluns, i tot plegat contribuirà, com hem comentat, a que torni l'ambient d'hivern.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ara mateix la temperatura ja puja a 9 graus i la humitat la tenim al 90%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Una premsa que aquest divendres 15 de març mostra un clar protagonista, és Josep Lluís Trapero. El major dels Mossos d'Esquadra va declarar ahir al Tribunal Suprem, en aquest cas com a testimoni, i ocupa bona part de totes les portades. En el cas del Punt, titular, blinda els Mossos. Trapero manté al Suprem que el cos va complir el mandat judicial i revela que el 27 d'octubre tenien un pla per detenir Puigdemont i el govern. També declara destaca algunes de les seves declaracions, com que l'esforç va ser el màxim que es podia fer i el que han fet històricament els Mossos, que el conseller Quim Forn no va interferir en les pautes d'actuació dels Mossos i que, per raons que desconeix, algú va decidir trencar la coordinació del dispositiu. També se'n fa ressò al diari El Punt dient que Trapero revela un pla per detenir Puigdemont per la declaració unilateral d'independència. L'excap dels Mossos va advertir l'expresident de problemes d'ordre públic i titlla Forn d'irresponsable. És el que diu el diari de Girona. Una altra notícia que comparteixen aquests dos rotatius és la històrica victòria de l'Uni ahir, que l'ha fet classificar-se per les semifinals de l'Eurocopa en derrotar l'Asvel per 61 a 54. En els dos casos, les noies de l'Uni Girona celebren aquest triomf. I també Lloret de Mar, una notícia que afecta Lloret de Mar, és titular a les dues portades, i és que el govern proposa fer rotondes a la C63, a la carretera que uneix Lloret i Vidreres. Vol fer-les als accessos dels veïnats de Terrafortuna, Puigventós i Aiguaviva. L'objectiu és posar fi a la carretera de la mort, diu el diari de Girona. En el cas del Punt, també llegim que hi ha una nova ofensiva de l'Estat contra els ajuntaments. 9 consistoris i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà han estat denunciats pel suport al Parlament en la reprovació de Felip VI. També se'n fa ressò al diari de Girona. I aquest rotatiu encara porta altres titulars en portada. El més destacat és que la Universitat de Girona ha aprovat un pla fins al 2030 que aposta per la suma de les intel·ligències. Tracturada d'Unió de Pagesos per reclamar millores. Va tenir lloc ahir a Girona, altres ciutats de Catalunya i també arreu de l'Estat. Girona registra el gener la millor dada en venda de pisos en 11 anys i els metges d'atenció primària amenacen amb més protestes.
Els titulars de la jornada els complementen els rotatius que avui la premsa escrita va plena de la declaració contundent del major Trapero al judici de l'1 d'octubre. El País titula Trapero declara que tenia un pla per detenir a Puigdemont i el seu govern. El diari La Razón, Trapero delata a Puigdemont i declara que l'anava a detenir. El diari Ara, els Mossos estaven preparats per detenir Puigdemont. L'ABC, Trapero ajusta comptes amb els acusats. El Mundo, Pedro Sánchez ordena purgar el susanisme en el Congrés. I La Vanguardia, Trapero disposat a arrestar el govern si ho demanava el jutge.
I altres notícies de la jornada, una d'última hora que ens arriba des de l'altra banda del món. Almenys 40 persones han mort en un atac terrorista a dues mesquites de Nova Zelanda. Un dels atacants ha difós per les xarxes socials imatges en directe del tiroteig. Aquesta xifra, la d'una quarantena de persones mortes i, a més, una vintena de ferits molt greus, és el primer balanç que ha fet el govern del país, però que preveu que la xifra encara es podria incrementar molt més. I repassem altres notícies. Tornem a l'actualitat general. Avui hi ha convocades protestes arreu del món per denunciar les males polítiques davant dels efectes del canvi climàtic. I coincidint amb això, s'ha anunciat la nominació al Premi Nobel de la Pau de la jove activista Greta Thunberg.
Amb només 16 anys, tres polítics noruecs l'han proposat per les seves reivindicacions contra el canvi climàtic i per ser una cara visible de l'ecologisme.
Aquí a Catalunya, en concret a Barcelona, l'Ajuntament ha retirat de la façana la pancarta amb el llaç groc.
El govern municipal ho ha fet en compliment de la resolució de la Junta Electoral de Barcelona.
Més notícies. Les persones amb discapacitat intel·lectual podran votar a les properes eleccions.
Es calcula que tot l'Estat espanyol, unes 100.000 persones amb alguna incapacitat intel·lectual, podran decidir a quin partit donen suport als pròxims comicis previstos per l'abril i el mes de maig.
demanen la dimissió del president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, per haver dit que Mussolini va fer coses positives.
Després d'afirmar-ho en una entrevista, el president de l'Eurocambra ha assegurat que és antifeixista i que s'han manipulat les seves paraules.
També en política, el Parlament Britànic ha votat a favor de demanar a la Unió Europea una pròrroga pel Brexit.
La decisió també depèn dels 27 estats membres que hauran de decidir per unanimitat si concedeixen o no la pròrroga al Regne Unit.
Tornem cap a casa. L'Hospital del Mar és pioner a tractar amb làser epilèpsia i tumors cerebrals inoperables.
És una tècnica precisa i segura que evita riscos i escurça els dies que els pacients han estat ingressats.
En successos, troben dos nens morts al País Valencià de 3 i 5 mesos.
Detenen a la mare de les criatures que podria tenir problemes psiquiàtrics.
A Califòrnia han suspès de manera indefinida la pena de mort.
Als Estats Units hi ha gairebé 2.300 presos a l'espera de que s'autoritzi la seva execució i 740 són a Califòrnia, que és l'estat on hi ha més.
I el Barça en esports, Dembélé estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa.
El davanter francès té un trencament en el bíceps femoral de la cuixa esquerra, la mateixa zona que ja tenia afectada.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs una de les notícies que volem destacar és una que trobem tant al diari de Girona com al Punt, i és que la Generalitat proposa a l'Ajuntament de Vidreres fer tres rotondes a la C63, i ens afecta perquè ja sabeu que aquesta carretera és la que uneix Vidreres amb Lloret de Mar i que és una carretera on, malauradament, hi ha hagut sempre molts accidents. Diu la notícia que el primer giratori previst pel govern serà a l'accés al veïnat de Terra Fortuna. I una altra plataforma d'afectats promou accions per la inseguretat de la carretera. Podeu llegir la notícia a la pàgina 34 del Punt o bé a la pàgina 20 del diari de Girona, que el titular que destaca és que hi ha la lluita d'un poble contra la carretera de la mort. Víctimes, veïns, partits polítics i entitats de Vidreres han decidit unir les seves forces per acabar amb l'alta sinistralitat registrada a la C63, engegant accions per reclamar millores i solucions a la Generalitat. I a la imatge que il·lustra la notícia del diari de Girona s'hi veu l'últim accident en aquesta carretera, que va ser el 8 de març passat i que va deixar un ferit crític i 5, volem dir, han estat menys greu. També sobre Lloret, el diari de Girona es fa ressò de la notícia que acabem de comentar amb la gerent de Lloret Turisme, i és que el turista alemany que visita Lloret canvia la platja per naturalesa i cultura. I finalment, al diari El Punt, a la secció de Sortim, on hi ha diferents activitats previstes per aquest cap de setmana, es fan ressò de l'aplec dels perdons que se celebra a l'ermita de Santa Cristina.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Restaurant Cal Sogre. Més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre. Ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972-371-704.
Heu vist a les fades?
No les hem vist.
Doncs les trobareu al Bosc de Fanals. Un espai d'acompanyament respectuós per a infants des dels 6 mesos fins als 6 anys. L'alternativa a l'escola tradicional amb ràtios reduïdes, cuina ecològica pròpia i espai de criança gratuït. Per més informació truqueu al 685 88 37 77 o entreu al bosc.cat. I aquest mes de març aprofita't d'un 50% de descompte en la matrícula.
Bé!
Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan em poso malalt estant de viatge, també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ajudar.
Màxim en qualitat.
Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
Obrim aquest divendres 15 de març.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Són 9:15 i toca ara obrir plana cultural per destacar que s'han presentat 191 treballs als Premis Literaris Vila de Lloret, organitzats per l'Ajuntament, i que aquest any arriben a la 15a edició. En la categoria d'adults s'han presentat 27 treballs entre narrativa i poesia. En el concurs d'alumnes de secundària han estat 70, mentre que a l'edat de primària n'hi ha 94.
Pel que fa a la categoria de secundària, s'ha produït un increment considerable amb 24 treballs més. En el cas del concurs per a estudiants de primària, la xifra ha minvat perquè des dels centres escolars s'ha decidit que els mateixos alumnes fessin una tria prèvia dels treballs per presentar-ne els de més qualitat.
Més dades. Ens centrem ara en el concurs de blogs, al que s'han presentat 14 propostes, 4 pel bloc de literatura, 5 pel bloc de viatges i 5 pel concurs al millor post de Lloret.
Els guardons s'entregaran el 7 d'abril a la nit de la cultura lloretenca. L'acte també servirà per atorgar el Premi Joan Llaveries de Contes Infantils i el Guardó Sagavina. De fet, avui és l'últim dia per presentar les propostes de candidatura a aquest reconeixement que es fa cada any a una persona o entitat que destaca en l'àmbit de les arts o de les lletres.
Doncs donem pas de nou a una entrevista gravada per en Moisès.
Tenim al telèfon el regidor de Cultura, Albert Robert. Albert, bon dia.
Hola, molt bon dia.
191 treballs són els que s'han presentat al concurs de Premis Literaris. Com es valora aquesta participació?
Doncs home, molt contents. La veritat és que tenir 191 treballs per valorar pels Premis Literaris vol dir que aquí hi ha molta gent que s'ha implicat en perquè aquests premis funcionin i hi ha molta gent que ha volgut participar en els premis i que, per tant, hi ha dedicat un temps i un esforç amb els Premis Literaris que farem pues, la nit de la cultura.
El concurs d'alumnes de secundària especialment és el que s'ha incrementat més. Hi ha 24 treballs més.
Doncs sí, això vol dir que s'està fent molt bona feina des de les escoles, doncs, tant des de l'àrea d'activitats culturals com l'àrea d'ensenyament s'està fent un bon treball transversal, per tant estem potenciant aquests treballs i els alumnes doncs, responen positivament presentant en aquest cas doncs, 24 treballs més.
En aquest sentit, és important engrescar els estudiants a la participació d'aquests premis?
És molt important perquè participar en els premis és l'excusa, diguem-ho així, doncs, per poder dedicar més temps a la literatura i poder dedicar més temps a escriure de Lloret i a parlar de Lloret i a escriure narrativa i, per tant, a progressar i a millorar el nostre cap i el nostre cervell per poder desenvolupar-nos molt més lliurement quan ens fem grans. I, per tant, sí, és molt important doncs mantenir aquesta eufòria i aquesta feina ben feta que es fa des de l'àrea d'ensenyament i des de l'àrea de cultura.
D'altra banda, també et volem preguntar per una valoració sobre la participació en els premis dels blogs. Han estat 14. És una bona xifra?
Sí, han estat 14. Bé, sempre ens agradaria doncs, que n'hi haguessin més, però vaja, tenim 4 blogs que són sobre literatura, 5 blogs de viatge i llavors els 5 posts, els millors posts de Lloret, doncs que vulguis que no també són aquells posts que ens permeten llegir-los i estar orgullosos d'allà on vivim i d'allà on som.
Recordem que els premis es donaran a la nit de la cultura lloretenca, que arriba ja mateix, molt aviat.
Doncs sí, el proper dia 7 d'abril, en aquest cas ho fem un parell de setmanes abans de Sant Jordi, perquè hi ha les eleccions, hi ha molts actes i moltes històries, i per tant doncs ho farem el 7 d'abril. Mantindrem una mica el format de no fer nit de la cultura, sinó tarda vespre de cultura i bé, allà doncs, lliurarem tots els guardons i tots els premis i bueno, amb ganes de que arribi perquè per poder fer passar una molt bona estona a tota aquella gent que ens vingui, que vingui als premis.
Un dels premis més destacats de la celebració serà el Segavina.
Sí, com cada any, el Guardó Segavina és aquell premi doncs, que es dedica, l'Ajuntament dedica a una associació o una persona doncs, que ha estat o està activament treballant amb el foment de la cultura lloretenca en aquest cas i que ho fa desinteressadament més enllà de la transmissió d'aquesta cultura nostra, i entenem que és un premi, és un guardó, és un màxim guardó que es dona o bé amb una associació o bé amb una persona, i ens fa moltes ganes que arribi el dia 7 per poder-lo donar.
I recordem, Albert, per acabar, que avui és l'últim dia per presentar propostes per presentar-se, òbviament, al Segavina.
Exacte. Nosaltres, en el fons, no és l'Ajuntament. L'Ajuntament té el mateix dret que qualsevol associació o persona doncs, per proposar alguna entitat o alguna persona per ser guardó Segavina, i avui és l'últim dia doncs, per rebre propostes. Ja n'hem rebut algunes, i l'Ajuntament també en té alguna de pensada que també proposarà, i entre el jurat doncs, es decidirà qui o quina persona o quina associació o entitat doncs s'endurà el guardó Segavina 2019.
Doncs Albert Robert, regidor de Cultura, estarem ben pendents. Com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Molt bon dia.
Qui diu que la cultura és avorrida? Si penses això és perquè encara no escoltes el programa Amb Cada Cultura. Tots els divendres a partir de les 9 del matí amb Rosa Giralt. Propostes de cinema, teatre i les millors sèries de televisió. Amb Cada Cultura, un espai obert per a totes les ments inquietes i despertes.
Feliz Halloween. ¿Cómo se dice?
Feliz Halloween.
Feliz Halloween. Grupo, soy Vanessa.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
9 minuts per les 9 i seguim parlant de la nit de la cultura, la festa de la cultura lloretenca, que també servirà per conèixer el guanyador de la 12a edició del Premi Joan Llaveries, que promou la creació de contes infantils sobre Lloret de Mar. El termini per presentar propostes acaba dilluns vinent, 18 de març.
Es premien obres il·lustrades escrites en català i pensades per a infants menors de 6 anys. Els treballs, a més, han de ser inèdits i originals. En dona detalls la regidora d'Educació, Mònica Conill.
Bàsicament el convoquem amb un dels objectius, que és poder preservar la memòria de les històries i llegendes de Lloret. Llavors, una manera maca d'anar recordant aquestes històries i tenir-les materialitzades amb aquests contes. Lo principal és el tema de les il·lustracions. Vull dir, amb altres concursos literaris es dona molt de pes al que és el text en si mateix, no? Però nosaltres, sobretot, el que volem posar èmfasi és el diferent estil d'il·lustració, els diferents dibuixos, perquè el que es pretén bàsicament és poder oferir una educació visual per a aquells infants que puguin llegir aquests contes.
El guardó està dotat amb 1.000 euros. Els contes s'han de fer arribar a la secció d'educació a la Casa de la Cultura. Les bases es poden consultar al web de l'Ajuntament i a temps, com dèiem, de participar-hi fins a dilluns vinent.
Bon dia, bona hora.
I seguim avançant al Bon Dia, Bona Hora, fent un cop d'ull a l'agenda d'activitats per aquest cap de setmana. Comencem amb la Ruta Indiana, que es farà demà dissabte a les 11 del matí en castellà. És una visita guiada al Centre Històric de Lloret.
El recorregut començarà al Museu del Mar i es passarà pel passeig Jacint Verdaguer, l'Ajuntament, l'Església de Sant Romà i les escoles parroquials. El punt final serà la Casa Museu Can Font i els participants podran visitar el seu interior. Les places són limitades. Les entrades anticipades al preu general de 5 euros es poden adquirir a través del Museu del Mar. El telèfon és el 972 36 44 54 o directament al web de Patrimoni.
També aquest dissabte al matí els més petits de la casa podran gaudir de La Mujer Chiquitica i Su Gran Sombrero Grande. És una nova sessió del Racó dels Contes que anirà a càrrec de la Nona Teatro.
La història començarà amb un conte d'origen cubà que servirà per enllaçar altres relats. Es farà participar els infants i es tractaran temes importants com la tolerància, la igualtat o la pau. Ho explica el director de la Nona Teatro, José Manuel Garzón.
Jugaremos con la memoria de los niños, que son fantásticos y lo recuerdan todo. Jugaremos con los colores, jugaremos con temas tan importantes como la tolerancia, la igualdad, jugaremos con la solidaridad, jugaremos con la paz. En fin, es un espectáculo de cuentos literarios que de alguna manera ponen encima del tapete del escenario todas las necesidades del ser humano.
Garzón destaca que els contes són un vehicle important per transmetre valors.
El cuento no debe ser simplemente reírse por reírse, ¿no? Nos lo vamos a pasar bien, vamos a jugar, vamos a participar, pero que quede un pozo, ¿no? El cuento tiene una parte educativa y más en un espacio como es una biblioteca. Debe ser así, ¿no? El cuento tiene que llevarnos un poquito más allá del simple divertimiento.
La Nona Teatro és una companyia valenciana d'Alacant que compta amb espectacles per infantils, per infants i també per adults. La sessió que protagonitzaran comença demà dissabte a 11:45 del matí a la sala infantil de la Biblioteca Municipal.
Més tard, a 6:45 de la tarda, hi haurà la visita guiada a l'exposició de pintura del fons de la col·lecció de la Galeria Elysium a la Masia de Can Saragossa. La mostra compta amb obres de gran valor i interès, creades per artistes de primer ordre i reconeixement internacional, com ara Rossinyol, Dalí, Sorolla o Llaveries, entre altres.
La col·lecció Elysium de pintura catalana moderna recull creacions que van des de mitjan segle XIX fins als anys 70 del segle XX. Està oberta cada dia al públic, però ara s'ofereix la possibilitat de conèixer amb més profunditat l'obra exposada. Per participar-hi cal inscripció prèvia. Les places, que són limitades, es poden demanar al Museu del Mar trucant al telèfon 972-36-44-54 o bé al web de Patrimoni Cultural.
Una hora més tard, a 8:15 del vespre, començarà el tercer recital del cicle Lloret Radical Poesia. Després de les actuacions de Carles Rabassa i Dolors Miquel, el poeta convidat en aquesta ocasió, Josep Pedrals, que oferirà la sessió titulada Els límits del que importa.
Josep Pedrals va néixer a Barcelona l'any 1979. Des de fa més de 20 anys es dedica a dur la poesia a diferents escenaris arreu del món. Ha actuat a diversos països europeus, com França, Itàlia, Bèlgica o Alemanya, entre altres, i també a diferents continents com Àsia o Amèrica. A més, ha estat premiat a certàmens de recitació, entre els quals destaca el concurs internacional d'Osaka l'any 2009. El mateix artista explica com serà el seu recital aquí a Lloret de Mar.
Jo el que faré bàsicament és explicar la gènesi del meu darrer llibre, Els límits del que importa, és a dir, d'on ve aquest últim llibre, i ho explico d'una manera que és un autèntic espectacle, és a dir, sembla com la presentació d'un llibre, però més que la presentació d'un llibre és un xou, perquè acabo cantant i ballant i és tota una mena d'explicació, però teatralitzada, diguéssim.
Aquesta serà la tercera jornada del Lloret Radical Poesia, un cicle dedicat al gènere poètic que compta amb la participació de 6 rapsodes.
El recital a càrrec de Josep Pedrals començarà aquest dissabte a 8:15 del vespre a la sala polivalent de la biblioteca. És un acte obert a tothom.
I passem a diumenge, perquè el Cineclub Adler ofereix una sessió infantil dins del cicle El petit Adler. La pel·lícula que es projectarà és La vida d'en Carbassó.
El protagonista és un nen de 9 anys que viu un seguit de noves experiències quan arriba a una llar d'acollida després de la mort sobtada de la seva mare. Allà fa nous amics i descobreix un món diferent. El president del Cineclub apunta que la pel·lícula s'adreça a un públic a partir dels 7 anys.
Recomanem especialment a partir de 7 anys perquè toquen temes complexos i potser els nens més petits de 2-3 anys doncs tampoc entendrien massa de què els parla la pel·lícula. Per tant, hem posat una mica a buscar aquesta franja d'edat de 7, 8, 9, 10 i anar pujant perquè sembla que és la gent que pot gaudir d'aquesta pel·lícula, que en el fons ens explica la història d'un nen que va parar a una llar d'acollida i que ha de fer nous amics i reiniciar la vida després de perdre precisament la seva família.
Joan Moret està convençut que aquesta pel·lícula, feta amb la tècnica de l'stop motion, agradarà també al públic adult. Es podrà veure aquest diumenge a 12:00 PM al Teatre Municipal. I de l'àmbit cultural passem a la política, per recordar que Som Alternativa presenta la seva llista aquest diumenge. La formació encapçalada per Paulino Gracia, actual portaveu del grup municipal a l'oposició de Lloret Si Se Puede, serà al Centre Cívic del Rieral per fer aquesta presentació. El mateix Paulino Gracia explica que la llista prové d'àmbits molt variats i que tothom està molt implicat amb el projecte.
Todos, desde la primera hasta la última persona, se han implicado muchísimo, han dado muchísima aportación y yo creo que eso es lo más importante. Es variedad, hay de todos los movimientos. Tenemos desde una persona que va a hacer o a dedicarse a salud y sanidad a, no sé, quiero decir, es que incluso del mundo animal, del mundo medioambiental, turismo. Es decir, más o menos lo hemos querido acaparar lo máximo posible para que a la hora de hacer el programa pues sea lo más complejo posible, ¿no? Ya que Lloret es un municipio bastante complejo.
La presentació de Suma Alternativa serà aquest diumenge a les 12 del migdia al Centre Cívic del Rieral i s'acompanyarà d'un pica-pica. Queden 40 segons per arribar a les 9. Deixem aquí el Bon Dia, Bona Hora. Ens ha quedat pendent la prèvia esportiva, però la repassarem als serveis informatius i la trobareu també a la nostra pàgina web i a les xarxes socials, com sempre. Moltíssimes gràcies per la vostra confiança. Un dia més aquí a la ràdio de Lloret de Mar. Avui divendres 15 de març. Que passeu molt bon cap de setmana i ja sabeu que el Bon Dia, Bona Hora tornarà puntualment dilluns a les 8 en punt. Us deixem amb el Cada Cultura.
Bon dia, bona hora.